A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És 4 de juny, és dijous. Dani Ferrarons, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Hi ha temps fins...
Fins al 30 de juny. Estem ara a l'equador de la campanya.
Per tant,
més o menys,
aquells que puguin pensar, mira, encara 3 setmanes, 3 setmanes, sí. Podem fer moltes coses.
Poden esperar Sant Joan encara.
Poden esperar Sant Joan encara. Sant Pere ja no tant. Com sempre, hi ha qui té una renda molt complexa, hi ha qui la té molt fàcil, aquella del compte en va al banc i poques coses, però sí que val la pena partir d'allò bàsic. Qui ha de fer la declaració de renda?
Doncs la renda, hi ha molts supòsits que obliguen a fer la declaració de renda. El més conegut, i és el que la gent té al cap sobretot, és el d'ingressos superiors a 22.000 euros. No? Llavors aquest és important saber, però també és important saber-ne d'altres, sobretot un dels que explicaré. Per què? Perquè els ingressos superiors a 22.000 euros t'obliguen a fer la renda sempre i quan vinguin d'un sol pagador, és a dir, treballis per una empresa i aquella empresa et pagui 23.000 euros, aquella persona està obligada a fer la renda, encara que faci una renda possiblement que no li surti, si no té res més,
sí,
no li surti ni a pagar ni a tornar, perquè ja l'empresa cada mes li va fent com un precàlcul de renda i li aplica les retencions, li deixa de pagar un import que s'acosti a el que li tocaria pagar si només tingués aquell ingrés.
D'acord, aturem-nos un moment, sí, aquí. La persona pot demanar a l'empresa que li apugi la retenció o que li abaixi?
Que li abaixi, no.
No.
Si l'empresa està obligada a retenir el que toca per taules. És a dir, si una persona que guanya 25.000 euros, resulta que la renda n'ha de pagar 5.000, per posar un,
sí, sí, sí,
un
per
aproximat,
posar una...
doncs l'empresa li ha de retenir aquests 5.000 euros durant tot l'any. La persona pot decidir que en lloc de 5 n'hi retinguin 8. Llavors arribarà la renda i li tornaran aquells 3. Però per sota no pot demanar una rebaixa, perquè l'empresa està obligada a retenir per taules.
D'acord. Aquestes quantitats sempre les considerem brutes?
Sí, sempre brut.
Sempre brutes,
parla de brut.
Sempre parla de brut. Correcte. O sigui, que aquelles persones que al llarg de l'any hagin cobrat 22.000 euros bruts d'un sol pagador, han de fer la declaració de renda. De 22.000 en amunt.
En amunt, sí, correcte. Aquests obligats. Llavors aquesta és la que està més extesa, no?
Entre a punt, la gent. Qui no arribi als 22.000?
Si els ha cobrat d'un sol pagador, doncs pot no fer-la, si no té altres ingressos,
sí,
i no passa res. Pot ser que si la fes li sortís a tornar, però si no la fa,
per
no
això,
passa
per res. Això t'ho pregunto. No, si la fes, li podria sortir a tornar?
Depèn, podria ser, depèn de cada casuística.
En no? qualsevol cas, a pagar no.
A pagar, en principi no, perquè si l'empresa ha calculat bé les retencions, doncs no li surt a pagar.
D'acord.
Si sortís a pagar, teòricament, és una responsabilitat de l'empresa de no haver-la retingut.
D'acord, és a dir, al treballador no se li carregaria res...
No, s'hauria de veure com acaba.
S'hauria de veure com acaba.
Però pot estar mitjanament tranquil.
D'acord, aquí hi ha uns matisos pel que veig. Millor que si van per sota dels 22.000 no facin res.
Sí. No facin res sempre i quan, clar, no tinguin, per exemple, alguna deducció. Perquè pot ser també un cas molt, molt freqüent, doncs, que estigui per sota de 22 i per alguna circumstància especial o personal o hi hagi alguna deducció, surti a tornar la renda.
Uh-huh.
Llavors també hi ha gent que diu, jo com que guanyo menys de 22 no la faig... i cada any potser perd
algo.
Depèn de la deducció, doncs pot ser més o pot ser menys.
D'acord, estem parlant de declaracions individuals.
Individuals, sí, correctament.
En el cas de declaracions
conjuntes?
Bueno,
en el cas de la declaració conjunta és el mateix límit, l'únic que es fa és se suma els rendiments de tota la unitat familiar, de la casa, diguéssim. Es diu, si el pare guanya tant, la mare guanya tant i els fills guanyen tant, perquè pot ser que guanyin també,
sí,
i si tenen menys de 18 anys, doncs se suma tot i es mira igualment el límit. La declaració individual o conjunta, a grans trets, quan surt a compte, quan dues persones, un matrimoni o una parella, tenen ingressos els dos,
sí,
surt a compte individual. Quan un dels dos...
Això, no... això ho he dit d'una forma molt categòrica, en
sí,
Dani Ferrons, així, eh?
Sí,
sí. Si els dos tenen ingressos,
sí,
millor que la facin individual.
Sí, ingressos, un cert límit d'ingressos,
sí, sí,
però
sí,
parlem
sí,
que si no hi ha fills, més de 3.500 euros, més o menys, de rendiments del treball d'un dels dos, i sense fills ja surt a compte dels individuals. Per què? Perquè clar, la renda és un impost que quan més guanyes, més pagues, no? Llavors, quan vas guanyant més, vas saltant de tram, no? Vas saltant de tram. El primer tram és l'any passat, per exemple, era el 24,75. A la que passaves de 18.000 euros, doncs era el 30, i així successivament fins al 56, no? Doncs si fas una conjunta i els dos guanyen diners, doncs com que tot va a la mateixa bossa, saltes abans de tram.
D'acord.
Llavors pagues més que si en fas dues d'individuals.
D'acord.
Aquest és el concepte.
La part estatal, la part autonòmica, en sortim beneficiats o perjudicats?
En quin sentit?
En el sentit de, des del punt de vista de l'impost sobre la renda, en el cas de la Generalitat de Catalunya, el que paguen els catalans i afegeixen...
Sí. A veure, en sortim... O sigui, el que es paga a la renda, la renda és un impost cedit al 50%. O sigui, la meitat de l'impost, i a més aquest any ja fa un parell d'anys que t'ho especifiquen al final de la renda, quan va la teva comunitat, no? Perquè la gent estigui tranquil·la o mitjanament tranquil·la. Aquest any han afegit al final una última pàgina que diuen també el global del que pagues a on va. Pues diu, el pressupost és un tant per cent a defensa, un tant per cent a sanitat, una miqueta informatiu, no? Doncs el 50% del que es paga a la renda és... s'ha dit a les comunitats autònomes. Llavors un 50% ho, en aquest cas ho recapta Catalunya i l'altre no. Diferències entre comunitats autònomes, n'hi ha algunes, perquè les comunitats, a part de cobrar el seu 50, poden regular els seus trams. Llavors, per exemple, Catalunya va incrementar els trams que són a partir d'un cert nivell de renda, crec que 120.000 euros. Llavors aquí pot pagar més una persona amb renda alta a Catalunya, paga més que en altres comunitats, sobretot per exemple a Madrid.
D'acord, que quedi clar, per tant, que del muntant total de la renda, 50 de l'Estat, 50 de la Generalitat, però cadascun d'aquests 50 té un barem per trams diferenciat.
Sí. No acostuma a canviar molt.
Molt.
No
acostuma... Però en el cas de Catalunya, diguem-ne, el barem...
Canvien els tipus alts.
D'acord.
En els tipus alts,
és a dir, a Catalunya qui més té, més paga encara.
Sí, 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 que en altres comunitats. En altres comunitats... O sigui, l'Estat, per exemple, diu el primer tram és el 12%. Tu pots deixar-lo al 12% o pujar-lo. No? Totes les comunitats el deixen al 12%. El segon és el 15%. Totes les comunitats el deixen al 15%. Ara, quan anem als trams de
superiors
del 20 i escaig, doncs aquí sí que hi ha comunitats, que Catalunya és una d'elles, que aquests trams els ha pujat, o fins i tot n'ha inclòs de nous, perquè qui tingui més de rendiments de 170.000 euros, doncs pagui més, més del que l'Estat té en el seu 50%.
D'acord, que quedi clar, doncs, que del nostre muntant total de la declaració sobre la renta intervenen dues valoracions per trams, per dir-ho així. El que passa és que en la majoria de casos coincideixen,
coincideixen
i no coincideixen en els, diguem-ne, en les quantitats més altes.
Sí, coincideixen força. Valoracions per trams i després a nivell de deduccions, també les comunitats autònomes tenen capacitat normativa per establir deduccions. Val? O sigui, per exemple, et pots trobar una deducció que només hi sigui a Catalunya i una altra que només hi sigui a Castella.
D'acord.
I llavors aquesta deducció actua únicament sobre el 50% del tram autonòmic.
D'acord.
No? Per exemple, a Catalunya una de les freqüents, doncs, és el lloguer de joves, no? Joves o gent en atur o vidus, doncs tenen una deducció que pot arribar als 300 euros, no? Això, aquesta no la tenen altres comunitats, que potser en tenen de diferents. Doncs aquesta deducció sí que minora únicament el tram de Catalunya. O sigui, ho deixa de cobrar Catalunya.
50%, d'acord.
Sí, ho deixa de cobrar Catalunya.
Què dedueix, bàsicament, en una declaració de renda? Els conceptes, diguem-ne, més habituals que dedueixin en una declaració.
Sí, jo, si em permets, quan dèiem el tema de l'obligació de declarar, que ens hem quedat una miqueta amb el límit dels 22.000 euros, d'un sol pagador, voldria afegir, perquè aquest és un debat dels grans problemes que hi ha a les rendes.
Vinga.
No? Que és que hi ha diversos límits, no? El de 22.000 euros era per rendiments del treball d'un sol pagador. Ara, quan els rendiments són obtinguts per dos pagadors...
Que estaríem parlant també de molts casos,
de
les persones que tenen dues feines...
Dues feines o una feina i l'atur.
D'acord.
Per exemple, perquè l'atur no està exempt. És com si fos rendiments del treball d'un pagador normal i corrent i tributa el que tu guanyes a l'atur.
D'acord.
Doncs llavors el límit, en lloc de 22, baixa a 11.200 euros. Val? Això és un problema freqüent perquè hi ha molta gent que diu no, jo aquest any no he arribat als 22.000, no cal que la faci.
És a dir, si una persona té dues feines,
si
per aquestes dues feines cobra més de 11.000 euros... Ha de fer la declaració de renda?
Sí, 11.200. Sempre i quan el segon pagador i següents sumin més de 1.500 euros.
D'acord.
És a dir, si un guanya 11.300 però n'ha guanyat 11.000 d'un i 300 d'un altre, no cal.
Entesos.
Ara, si un n'ha guanyat 11.300 i ha fet 6 i 5, doncs cal que la faci.
D'acord.
Llavors aquest és un cas que a mi...
O per allò, si un ha guanyat 10.000 d'un i 3.000 de l'altre,
també, també. Que m'agrada comentar perquè és un cas que, a més, és un cas que Hisenda té totes les dades, és molt senzill i és un cas que la liquidació provisional canvia Hisenda ve automàtica al cap d'uns anys, qui no la fa, no? Perquè això ho fa la màquina directament. I llavors és un cas que convé explicitar una mica perquè la gent no tingui el cap aquells, si guanyo menys de 22.000 euros no cal que la faci, no. Ep, mira quants pagadors has tingut.
D'acord.
I a vegades especialment dramàtic és això quan passa amb gent que cobra l'atur. Una persona està 6 mesos treballant, se'n va a l'atur, a part de la dificultat de cobrar l'atur, no hi pensa l'any següent amb el tema de la renta, no la fa i després doncs, li ve la liquidació amb les seves...
Perquè, esclar, partint del que dius, Dani, si una persona treballa 6 mesos i els altres 6 mesos els cobra de l'atur, ha tingut dos pagadors.
Sí, correcte. O si una persona...
S'ha de veure així, eh? No estem parlant de dues feines simultàniament. No, és a dir, no. Si una persona al llarg de l'any ha rebut diners per part de dos o més pagadors, s'ha de contemplar d'aquesta forma. És a dir, si una persona ha treballat 6 mesos i els altres 6 mesos els ha cobrat de l'atur, ha tingut dos pagadors. I per tant, si ha cobrat més de 11.200 euros, ha de declarar...
Ha de fer la declaració de renda. Després ja veurem si surt a pagar, si no surt a pagar... Després...
Encara com pugui dir, home, és l'atur, què em passa aquí?
No,
doncs,
l'atur no està exempt. I... Evidentment, l'atur és un cas perquè jo és el que a vegades tenim la casuística que és una miqueta més dramàtic, no? Perquè
ja
a més d'atur, arriba l'any següent que potser no ha trobat feina
i
a vegades és un cas d'una renda que surt a pagar. En moltes ocasions surt a pagar. I si ho fas bé, pagues i ja és una miqueta un problema perquè estàs a l'atur, vas perdre feina i ja et surt la renda a pagar... I si no ho fas bé, doncs encara t'ho reclama Hisenda i et surt a pagar més el recàrrec. No? I quan parlem de dos pagadors, parlem de l'atur, però també parlem de dues feines. Una persona que estigui 4 mesos en una empresa i canvi de feina i estigui 8 a l'altra i cobri exactament el mateix, doncs haurà de fer la renda. O també et poso un altre cas, una persona que quedi vídua o vídua i comenci a cobrar una pensió de viduïtat, per exemple. Pot ser el cas també doncs, que la pensió, si no està exempta, doncs sigui un rendiment i siguin dos pagadors.
Està clar. De la mateixa manera que algú que pugui, vaja, estem a les portes, un treball d'estiu, de 2 mesos, de 3 mesos, d'un mes, a les persones que habitualment vagin a empreses de treball temporal, aquí hi ha tants pagadors com moltes vegades pugui haver.
Sí.
No?
I aquí, a part de l'obligació de fer la renda, el problema també és que en moltes ocasions surt a pagar la renda. Per què? Perquè l'empresa, com explicàvem al principi, que qui guanyava 23.000 euros, l'empresa ja anava fent un precàlcul de renda perquè no et sortís ni a pagar ni a tornar.
Clar.
Aquí, si tu estàs 3 mesos, l'empresa et calcula el que t'ha de retenir per aquells 3 mesos que tu treballes. Com que per 3 mesos, possiblement, no t'hagi de retenir res perquè no has de pagar impostos, et reten un 0 o un 2% si és un contracte temporal.
I en canvi et sortirà una quantitat total que haurà de cotitzar.
Vas a treballar en una altra empresa i et fa el mateix, 3 mesos més. Vas a una altra i quan arribes al final de l'any diu, és que si ho haguessis fet per una ja t'ho haguessin retingut més a més.
Però esclar, pots arribar a final de l'any que no t'hagin retingut res.
Podria ser.
I per res, tant, res o molt poc. I per tant, la renda de l'any següent sigui una castanya per tot això. No? Apunta'm bé. Declaracions complementàries.
Sí.
Aquelles persones que puguin dir, mira, ara que ja ho tinc tot fet, ara resulta que es van deixar 150 euros, 200 euros de l'any passat i ara què haig de fer per 200 miserables euros o per 100 euros?
Bueno, el que tocaria és fer una declaració complementària. Que una declaració complementària conceptualment és agafar la renda que ja es va presentar i sumar-li el que et vas deixar. Llavors, pagaràs únicament per la diferència del que et vas deixar. Teòricament, com que no ho vas fer en termini, doncs pagaràs un recàrrec que va oscil·lar del 5 al 20% en funció del temps que te n'hagis adonat, del temps que hagi passat.
D'acord, ara faríem aquella pregunta de gestor. Escolta'm, vols dir que ho enganxen, això?
Si són coses molt petites, moltes vegades no diuen res. Val? És igual com, per exemple, aquest el tema...
Estem parlant de coses petites, eh?
Sí.
No de 5.000 euros i 6.000.
No. És igual que, per exemple, el cas dels dos pagadors, no? Si el cas dels dos pagadors resulta que un va guanyar 11.000 amb una feina, 3.000 a l'altra, i té 3 fills i la renda no surt a pagar i no la va fer, segurament no li diran res, no? Pot ser que li diguin
i que
el sancionin per no haver-li presentat i els 150 euros
però en general...
Però en general té menys números. Ara, el que li surt a pagar 1.500 o 1.000 o 800 perquè amb els dos pagadors li pujava i no té circumstàncies personals que permeti que no pagui impostos, amb aquest té números de què li vingui.
D'acord. Estàvem amb la qüestió de les deduccions.
Sí.
Bàsicament, què dedueix de la renda?
Les deduccions... les bones bones, diguem,
les grans, aquelles que interessen.
Les grans són, una és la de la vivenda habitual, que és la típica de tota la vida, no? A Espanya. Tot i que se la van eliminar a partir de l'any 2013. Per un tema d'incentivar, doncs, que no hi hagués, a partir de la bombolla immobiliària, la cultura de propietat i tot el que va portar en els bancs i en el país, doncs van legislar per intentar canviar una mica aquesta cultura. Llavors el que van fer va ser afavorir una miqueta el lloguer i penalitzar o no afavorir la propietat. Val? Llavors, qui va comprar abans del 2013 segueix tenint aquesta deducció. O sigui, no es va dir el 2013, ara ens la carreguem per tothom. No, es va deixar un règim transitori que es diu, que és dir, qui va comprar abans del 2013 pot seguir-ho deduint, sí, el que va pagant, però qui compra després, mala sort, no dedueix res. Aquí parlem que podem anar a veure els 1.500 euros a l'any que es pot assolir de devolució si s'amortitza els 9.000 euros a l'any de préstec.
Qui compra el que sigui, el qui per exemple ha entrat dins una promoció de vivenda pública o alguna qüestió d'aquest tipus,
sí, no hi ha diferenciació.
No hi ha diferenciació,
no. A partir del 2013 qui compra, el propietari compra de vivenda pública, compra i ja està.
És igual, sigui vivenda de promoció o sigui de... No t'ajuda.
Si és de promoció tindrà les ajudes de la promoció, de preu, de tipus d'interès, però a nivell fiscal en renda...
És com si comprés un pis de qualsevol altra mena.
Sí, i això a partir del 2013. Ja fa anys, abans del 2013, perquè abans només existia la deducció, només existia per qui comprava, és a dir, fa molts anys, qui llogava no tenia deducció, només qui comprava. O sigui, era una miqueta, la legislació reflexava una mica el tarannà de la societat.
De tenir un pis de propietat.
Sí, ja fa anys, abans que es carreguessin la deducció de compra, ja van incloure la deducció del lloguer. Val? O sigui, per qui lloga, el seu pis, que és la seva vivenda habitual, doncs també té una deducció. Val? El que passa que això, a partir del 2015, o sigui, per la renda que veurem l'any que ve...
Sí, no això, parla d'aquest any.
No, per aquest any encara tothom qui té un pis en arrendament s'ho pot deduir, això ho han eliminat també, per un tema segurament pressupostari. O sigui, han baixat els tipus de tot, però com que la baixada de tipus doncs eren molts diners que deixaven de recaptar, s'han eliminat doncs deduccions, i la del lloguer és una de les que ha, patit la retallada.
Estem parlant del propietari d'un pis que lloga o estem parlant d'un inquilí?
Sempre del que hi viu.
Del que hi viu,
Sempre del que
hi viu. És a dir, hi havia una deducció per als inquilins, i ara ja no hi ha deducció per als inquilins. Ara, l'any que ve, a partir de l'any que ve.
A partir del 2015. Qui llogui un pis a partir d'ara d'aquest 2015 no tindrà ja cap ajuda a la renda de l'any següent.
D'acord.
Que fins ara hi era. Ha estat uns anys que la teníem.
O sigui que ara, bé, en fi, qui l'hagi de llogar ho llogarà igualment.
Ara on vagis a viure no tindràs cap ajuda, tant si ets propietari com arrendatari.
D'acord.
A nivell fiscal no tens cap tipus d'ajuda.
D'acord, ni per comprar una casa ni per llogar un pis o una casa. En cap de les circumstàncies.
En cap de les circumstàncies.
Bé, doncs, la gran deducció les comprem del mapa.
Una de les grans es comprarà. Tot i que el 2014 encara tenim el tema del lloguer, tot i que encara tenim el tema de la compra pels anteriors al 13, i de cara als anys següents, el tema del lloguer el seguiran tenint qui va firmar el contracte abans del 2015.
D'acord.
O sigui que durant uns anyets més seguirem tenint la deducció del lloguer fins que no es vagin acabant tots els contractes.
D'acord, però és a dir, això té els dies comptats, vaja.
Sí, té els dies comptats fins que potser entri un altre govern i torni a posar el sentiu del lloguer. Però ara mateix, sí.
No hi haurà cap mena de deducció ni per comprar una casa ni per llogar-la.
No, qui ja va viure el 2015, ara mateix, amb la normativa actual, no.
Cap ni una.
Cap ni una.
Més deduccions.
Més deduccions. Una d'important, que està bé, també, és la de les aportacions als plans de pensions. Jo, clar, el despatx sempre ho matitzo molt, això, perquè els plans de pensions és un bon reclam a nivell fiscal, perquè tot el que tu, conceptualment, el que aportes en un pla, no paga impostos. O sigui, el que dèiem abans, una persona que guanya 23.000 euros i resulta que n'aporta 5.000 en un pla, quan va a fer la seva renda, ell no declara que en guanya 23, declara que en guanya 18. Els 23 menys els 5. Llavors, t'estalvies directament el tipus que tinguis en l'última escala on estiguis.
D'acord.
I sobretot amb rendes mitjanes o altes, doncs pot ser important.
Una altra cosa és que surti més a compte o no.
Clar, llavors jo això sempre ho explico, que normalment els bancs, per temps o pel que sigui, no ho acostumen a explicar gaire, val? Però jo ho explico que s'ha d'entendre bé que és el pla de pensions. És un pla de pensions, és uns diners que deixes allà, que en principi semienterres allà, fins al dia que et jubilis. Si un dia els necessites, doncs pot ser que tinguis necessitats, que ha passat moltíssim això a la crisi, I ja estan sense... Sí,
sí. Quantes persones grans han vist que no podien treure els diners del pla de pensions?
Perquè, clar, si no és una enfermedad grave o para larga duració, pues hi ha hagut empresaris que estaven allò a la criebra i no podien tocar el pla de pensions. Llavors s'ha de valorar també el tema de que allò ho deixes allà, en principi has de comptar que no hi disposaràs, i has de comptar també del tema de les fiabilitats dels plans, que no deixa de ser un producte financer. No? Normalment són bastant assegurats, però les tres coses les has de tenir en compte. Llavors, el pla de pensions també ho explico jo clar, quan la gent porta aportacions al pla de pensions. Tu ara deixes de pagar impostos, però el dia que tu els rescates, llavors els pagues llavors. O sigui, no és una exempció total, sinó és un diferiment en el temps.
Un diferiment.
És a dir, el 2014
sí, sí. El
jo poso
no pagues,
diners i no pago impostos, i el 2030, quan en jubili, com que ho rescataré, els pagaré llavors. Val? Bueno, aquí hi ha el tema que també
I,
es defensa.
I els hauré pagar amb gust i ganes, no?
Perquè depèn, quan... depèn de com els rescatis. Clar, depèn de com el rescatis.
És clar, si ho rescates tot de cop, si és evident que se t'enduran el 50%.
Ara, si el rescates al pla de pensions, està pensat perquè complementi les pensions i perquè hi hagi una estabilitat a la gent gran.
D'acord, és a dir, si ho pots rescatar com una mensualitat,
exactament,
gairebé.
Per complementar la pensió. La idea una miqueta és, jo abans guanyava 10 i ara em jubilo i guanyo 7, com que tinc el pla, doncs cada mes rescato la diferència i segueixo guanyant el mateix, no? Aquesta és la idea. Ara, la gent que jubila i diu jo ho rescato tot perquè ara vull disfrutar-ho, doncs llavors pot ser que pagui més.
Partint del que deies, com a titular, és a dir, a incorporar diners a un pla de pensions pensant només en què em surt la renda millor, és un bon plantejament?
A veure, és un, com a mínim, no sé, és un pan per a hoy, no? No sé si és hambre per a
no,
mañana,
per això ho dic.
Però per a hoy és un pan.
Per si
clar.
Compensa allò de dir, bé, tampoc et baixarà tant la,
jo crec que
el que hagis de pagar...
Jo crec que s'ha de fer una ponderació de tots els elements. De dir, jo vull realment tenir un pla perquè quan en jubili tenir una estabilitat...
I depèn de l'edat, esclar, i depèn de la capacitat econòmica que tingui.
Aquesta la primera. Després la capacitat econòmica. Saber que allò que tens allà... un dia o altre no ho puguis necessitar per necessitats vitals. Aquesta és la segona. I la tercera, tinc tipus alts? Pues potser sí, si les altres dues les compleixes i confies en el pla que t'ofereix el banc, doncs no és una mala història, si n'ets conscient. No? Ara, hi ha moltes ocasions, si tinc uns tipus baixos, fregant pràcticament, doncs no ho sé si convé tenir un pla, perquè parlaven d'un diferiment en el temps, llavors també es defensa una mica que normalment, en edat de laboral activa, es guanya més que quan s'està jubilat. Llavors es pot pressuposar que si ara jo guanyo i pago un 30% de lo que guanyo, de les últimes pessetes que guanyo, quan en jubili no pagaré un 30, pagaré un 25. Llavors, a part de diferir-ho, guanyo una miqueta aquest diferencial. Això també és el que es defensa, que pot ser així o pot no ser així.
D'acord, és que t'ho preguntava perquè a partir d'això del 30, de la mateixa manera que un pot dir, no, si vostè ha de pagar una hipoteca, que la hipoteca no suposi més del tant per cent del seu sou, per exemple. En el cas d'un pla de pensions...
Hi ha uns límits.
Hi ha uns límits.
Sí, hi ha uns límits. Van sobre els 10.000 euros, més o menys. S'amplia una mica en funció de l'edat, però no pots aportar 200.000 euros a un pla de pensions.
Això és el que em refereixo, eh? És allò que dius, doncs vinga, ara li fiquem aquí a la guardiola per d'això. No,
hi ha uns límits de 10.000, sobre uns 10, més o menys, sobre uns 10.000 euros per any i persona.
D'acord.
Llavors cada any els pots anar posant, però no més d'aquells límits.
Però els plans de pensions dedueixen.
Sí, dedueixen i a més dedueixen, rebaixen el que guanyes, que rebaixen el que pagues a l'últim tram de tots aquests trams que parlàvem. Llavors, trams alts, doncs tens una deducció. Imagina, és una persona que està pagant el 56%, guanya més de 200.000 euros.
Doncs clar que li baixarà.
Doncs, automàticament fa 10.000 euros d'aportació en un pla de pensions i a la renda li tornaran el 56% dels 10.000 euros.
D'acord, val la pena, per tant, més per les persones amb ingressos econòmics més o menys elevats que no per persones que no...
Sí, tot i que el dels ingressos elevats és molt relatiu, no? Però en la renda del 2014, en el 30 o el 40%, t'hi plantes relativament el que serien les classes mitges. Val? O sigui, els primers 18.000 euros anaven al 24-75, de 18 a 36 al 30, o sigui, ja estem parlant d'un 30% de 18 a 36, i de 36 a 50 i alguna cosa, ja estem parlant d'un 40. És a veure on poses el límit dels tipus elevats o no. No? Però ja podria una renda d'un 40%, doncs que et retornin el 40% del que poses, ja comencen a ser diners. Una de les coses bones també que hi ha amb aquest, bones o no sé, en la reforma a partir del 2015, no per la renda que estem ara, sinó per les futures, és que els plans de pensions els deixen rescatar quan ja han passat 10 anys. O sigui, no has d'esperar la jubilació.
D'acord.
Llavors,
o sigui, ara allò que comentaves fa un moment, sí, enterrar els diners, sí, en un pla de pensions.
Els enterres 10 anys.
Els enterres 10 anys.
Depèn de l'edat. Llavors això...
Serà vigent també per als plans de pensions ja contractats?
Sí, 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 també. Llavors jo suposo que és arrel de la crisi, la gent amb dificultats econòmiques molt gran i els diners allà paralitzats al pla.
Més d'un deu,
doncs,
dir... Ara.
Supos, mira, han dit, la finalitat del pla tampoc no és posar un pla de pensions i els 10 anys rescatar, és que tu el rescatis quan et jubiles, aha, i hi hagi una estabilitat social de la gent gran, no? Però han fet, mira, ni una cosa ni l'altra, ni rescata-ho quan vulguis, ni rescata-ho a la jubilació, 10 anys, i els 10 anys podràs rescatar.
Més d'un es deu lamentar que potser haguessin complert 10 anys.
Que això no, no ho haguessin fet, sí, 15 anys
no ho haguessin fet 15 anys, sí, enrere, no? Sí, amb aquesta, bueno, amb aquestes circumstàncies.
Com tot la normativa, no es fa, aha, amb previsió, sinó es fa... arreglant el...
Però vaja, el consell seria no tirar-se un pla de pensions de cap, sinó fer bons números abans de...
Valorar sobretot totes les circumstàncies.
D'acord.
Econòmiques, familiars i de possibles necessitats, de confiança en l'entitat i de voler tenir una bona jubilació. O...
D'acord.
Jo sempre dic, per exemple, què aconsello jo? Diversificar. Doncs si un pot, per exemple, i té diners i els vol guardar per la jubilació, doncs sempre pot fer un pla de pensions, una part, un dipòsit a termini, un altre, i comprar un immoble perquè et doni una renda, un altre. Llavors, si un dia el banc cau i cau el dipòsit a termini, doncs et quedarà l'immoble i et quedarà el pla. Si cau l'immobiliari i l'immoble no val res, et quedarà les altres dues. Si es pot diversificar dins de les possibilitats de cadascú, doncs millor diversificar.
Encara hi ha gent que pensa que els diners millor a casa que qualsevol.
Sí, sí? N'hi ha, i sobretot arrel d'aquests últims anys que...
Hi ha motius per pensar-ho?
Ostres, jo no sóc partidari, perquè en un banc, sí, te'ls poden prendre, però te'ls poden prendre per les males pràctiques dels directius del banc, que ho hem patit, no? Això. Però a casa, no sé, tenir els diners de casa i viure amb el neguit cada dia de que si t'entren a robar, jo no en sóc partidari. Jo sóc més partidari, per exemple, de dir, no confies en els bancs espanyols? Doncs hi tens tu uns estalvis i com a mínim els primers 100.000 euros teòricament te'ls garantitzen, no?
Teòricament?
Teòricament, teòricament.
Sí, tot, això és com allò que diuen els grans, si fot un pet toc com una glaç, ja veurem si treuen 100.000 euros per cadascú, no?
Està clar, però si teòricament te'ls garantitzen, com a mínim aquí pots estar mitjanament tranquil, no estàs tranquil. Si els vols tenir a casa, tinc-los a casa, però pots portar-los a un banc estranger si has d'estar més tranquil. Això ha passat moltíssim en els últims anys, arrel de tot el tema de les preferents, de
i tot aquesta...
no grans fortunes, o sigui, la persona treballadora que tenia...
D'acord, és a dir, no t'estàs referint a persones amb un capital...
O sigui, les grans fortunes ja ho tenien, i a més ho tenen en paraïsos fiscals,
i ho tenen assegurat,
sí. Ja és més difícil. Però persones normal i corrents que compleixen han complit amb la renda, han guanyat els diners bé, diuen, és que jo, si Caja Madrid se'n va a Norris, és que amb quin banc haig de confiar? Que se n'han anat, doncs, a França, doncs molta gent ha portat els diners allà i no sé.
Les mútues desgraven?
Les?
Mútues?
No, les mútues mèdiques no desgraven. Desgraven pel tema dels empresaris o professionals que tenen un límit en la seva activitat per mútua, però pel treballador o per compte aliena no dedueixen.
D'acord.
Cada vegada hi ha menys deduccions.
És que és el que et anava a dir, perquè la gran deducció ja no compta. Ens hem referit ara a deduccions més a petita escala, com la dels plans de pensions.
Sí.
Alguna que es pugui afegir aquí?
Bueno, després tenim, per exemple, les deduccions a part de l'arrendament, les deduccions per donatius, afiliacions a partits polítics...
Ens queden aquestes, no?
Sindicats, sí.
Les filantròpiques, vaja.
Sí, una miqueta aquestes.
Les de la Creu Roja, les de les ONG diverses, sí, com un pugui, etcètera. Sí,
una miqueta aquesta. O sigui, l'Estat al final que ha anat fent una miqueta per no haver de controlar molt que cada renda sigui... Per exemple, abans, antigament, hi havia despeses, podies posar les despeses, crec, de farmàcia, mèdiques, clar. Això és un nivell de control que si un s'ho inventa, per l'Estat, a nivell de gestió, és molt difícil.
No? Sí, com aquells que ficaven, doncs bé, tíquets de benzina i
pues
tot el que ficaven.
Tot allà posant, no?
Tot allà ficat.
Doncs el que fan és posar un estàndard per tothom i dir, doncs, cada persona té 5.150 euros que no paga impostos, que és el mínim personal, que li diuen, per viure, no? Si tens un fill, doncs aquest mínim s'amplia amb 2.000. Si el fill és menor de 3 anys, s'amplia amb 2.000 més. Si tu tens més de 65, s'amplia amb tant, no? Llavors, aquí, només amb el tema de la situació personal i familiar, ja t'estableixes tots els mínims.
D'acord.
I és igual que tu, per exemple, pel fill, te'n gastis 2, que te'n gastis 6, que te'n gastis 15. Tu a la renda deduiràs aquells 2.000 euros que no et pagaran impostos.
Té vegades també un punt injust, això, eh? Sí. Dir per aquelles persones que puguin dir bé, i en el cas de persones que tinguin un fill amb el qual hi hagi d'haver un grau de dependència important, etcètera, etcètera.
Llavors també els mínims, hi ha els mínims per discapacitat, que si són discapacitats els fills, doncs els mínims són més alts, si la persona amb discapacitat és més alt. El que està clar és que els mínims no es corresponen amb el que es necessita per viure, perquè una persona amb 400 euros al mes dubtosament no viu, i amb 400 al mes, que són 5.000 a l'any, i amb 2.000 a l'any per un fill tampoc, no?
per descomptat.
Llavors, clar, això està clar que és així. Ara, pagues impostos per una part dels diners que fas servir per les teves necessitats vitals, al igual que també en pagues cada dia a l'IVA quan vas a comprar.
Contractació d'assegurances, coses d'aquest tipus?
No, aquí llavors ja ens moguem únicament amb el tema, per exemple, de tipus de productes o tipus de com guanyar els diners, no? Que es pugui fer una miqueta més de planificació o no. Val? Però el que és del dia a dia de la persona, assegurances, quotes mèdiques, despeses escolars, tot això no afecta en la renda, en el resultat.
Per tant, hi ha, en el fons, poques coses per poder deduir.
Sí, per poder deduir pròpiament la persona que té sou, poca cosa. Poca cosa.
Els autònoms també ho deuen tenir.
Els autònoms és molt similar. El que passa que aquí els autònoms poden tenir les deduccions pròpies de l'empresa, no? Que estem parlant ja d'un tema diferent, perquè això ho apliques a l'empresa i després el resultat final el portes a la renda una miqueta, no? Tot i que és més o menys el mateix si és un empresari individual, no? Un autònom. Llavors hi ha reduccions, doncs, pels autònoms que inicien activitat, ara mateix n'hi ha una, pels que mantenen ocupació, hi ha hagut una reducció durant tots aquests anys, del 2008 al 2013 n'hi havia una molt curiosa, que et reduïes un 20% del rendiment. O sigui, si un guanyava 20.000,
sí,
i mantenia ocupació,
i mantenia ocupació,
es reduïa un 20%. O sigui, un 20% ja no pagaven impostos. Vale. Ara,
mantenir ocupació, què volia dir?
Que si tenies un no, l'autònom no compta.
Ah, és el que anava a dir. Si tenies un treballador, d'acord. Si tenies un treballador, podies reduir fins al 20%.
Sí, sí. Aquesta era molt interessant. Ara, era molt difícil d'aplicar, perquè respecte al 2008 cap endavant...
Aquí no ha quedat ningú, diu.
Sí. Bé, o qui ha quedat viu ha quedat amb menys treballadors que el 2008, per norma general.
Per no dir que pot haver quedat sol.
Sí. Ara, qui ha obert després del 2008 o del 2008 en endavant li han anat bé les coses i ha ampliat treballadors, doncs tenia, per exemple, aquesta reducció molt interessant. Molt interessant. Qui li ha anat bé o ha mantingut únicament.
Perquè aquesta deducció continua vigent.
Sí.
Sí.
Sí. Aquest 14 sí, el 15 ja no, però la renda que estem fent ara sí.
D'acord, és a dir, també es perdrà aquesta deducció.
Sí, es perdrà perquè, clar, aquesta deducció, la seva finalitat era que, com que estàvem en crisi, no? Doncs,
les persones que feien l'esforç de contractar
de seguir tenint la gent contractada, doncs... tenien la reducció aquesta. Ara, com que ja sembla ser que ja no estem en crisi, doncs l'han tret. Perquè ara ja tothom començarà a contractar.
O sigui que gairebé estem al llindar d'una declaració que serà la de l'any que ve, en què es podran deduir ben poques coses.
Sí, a veure, la declaració de l'any que ve és de la mateixa tendència que ha passat a l'impost de societats. O sigui que a nivell efectiu, o sigui, es pagaran possiblement menys impostos, però no arrel de les deduccions, sinó arrel de pujar els mínims o més aviat baixar els tipus. Val? Que és això el que també des d'Europa també es demanava una mica, no? Els impostos de societats mateix, les empreses, l'impost de societats és un 25 o un 30%, però hi havia tantes deduccions que sobretot no les petites sinó les grans, al final no acaben pagant ni el 25 ni el 30, sinó acaben pagant un tipus efectiu del que guanyaven, doncs molt més baix, d'un 10, d'un 12%. Llavors es diuen, en lloc de fer-te pagar un 30, et farem pagar un 25, però que tothom, o gairebé tothom, el pagui. Llavors això, la renda és una miqueta...
És el camí que està prenent la renda,
sí,
no?
Sí, diguem-ne,
uniformitzar
una miqueta,
les
sí,
coses.
Una miqueta sí, sí. Llavors les planificacions et poden quedar, doncs ja en el tema de com guanyo els diners, de si inverteixo en una cosa o inverteixo en l'altra, de les compra-vendes, sobretot de productes financers...
O sigui que pels assessors serà bàsicament més senzill i els assessors convertiran la seva feina més o menys en el que és la base professional
de
l'assessorament,
sí.
No?
Sí, és que el tema de la gestoria... La gestoria
administrativa... Entesa en la manera antiga de dir, ho porto sí, a la gestoria...
A la gestoria perquè et facin el tràmit, això es va perdent una miqueta, es va perdent. O sigui, amb una renda, el fer una renda has de donar una miqueta de valor afegit, no? I ja no només, per exemple, l'assessor pot tenir molts clients, de gent que et vingui a confirmar l'esborrany, només per dir que està
sí,
bé,
sí.
Perquè pot ser moltes vegades que...
Sí, per allò de dir
que m'he deixat alguna cosa, i doncs pot ser, a vegades pot ser interessant, almenys un any, no?, per veure de dir, jo més o menys ho estic fent bé. Si cada any és el mateix, doncs jo a molta gent li dic, és que si no has tingut el mateix, confirma l'esborrany i ja està, no cal ni que vinguis. Vine el dia que tinguis un dubte, un problema, etcètera.
Vine el dia en què necessitis administrar el teu futur des del punt de vista de la gestió dels recursos, i aleshores sí que en podem parlar.
Sí, o està una miqueta segur, perquè a vegades el tema dels esborranys el que no tenen en compte són sobretot les poques deduccions que hi ha, o tipus com, per exemple... d'aquestes coses, no? Tinc dos pagadors i no me n'enterava, no?
Uh-huh.
Tot això, el plan PIB, per tenir un plan PIB has d'incloure-la a la renda. Llavors, tot de cosetes d'aquestes.
De petits detalls. Sí. 10:56, ho deixem aquí, i si hi ha alguna qüestió més a afegir abans no finalitzi la renda, tornarem a tenir en Dani Ferrarons. Fins el 30 de juny, recordi. Dani, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Fins la propera.
Vinga.